Vinga, 11 i 6 minuts, passem pàgina de Corpus i ens n'anem a la Cova del Gegant, perquè aquest jaciment arqueològic situat a la zona dels Colls doncs va donar noves notícies, sorpreses, cada tant, i per tant cada tant estem en contacte amb els arqueòlegs, amb els investigadors que hi estan treballant. La darrera, doncs, una notícia que enviava la Universitat de Barcelona fa una setmana: troben a la Cova del Gegant restes d'aus migrades de fa 90.000 anys des de regions properes a l'Àrtic, és a dir, aus que vivien a l'Àrtic i que, vés a saber, van arribar aquí a les costes del que molts anys més tard seria Sitges. Aquest estudi, aquesta troballa, es va publicar a la revista Journal of Archaeological Science Reports, que és doncs una de les publicacions de referència en aquest àmbit científic. I com sempre que hi ha una trobada d'aquestes, doncs ens n'anem als arqueòlegs que hi estan treballant, que són els membres del grup de recerca del Quaternari del Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques de la Universitat de Barcelona, en Joan Daura i la Montse Sanz. Joan Daura, bon dia.
Hola, bon dia.
Montse Sanz, bon dia.
Bon dia.
Us tenim els dos, avui a vegades parlem amb un, a vegades amb l'altre, avui us tenim els dos i ens fa molta gràcia tenir-vos, perquè anava a dir, la Cova del Gegant continua donant fruits. Joan, Montse, sí, com vulgueu, digueu.
Sí. No, la Cova del Gegant, doncs, realment és un tresor arqueològic, perquè a dins d'aquesta cova, a part de les restes humanes neandertals, que potser és el que fan d'aquest jaciment el més emblemàtic, doncs és un veritable arxiu del passat on han anat quedant doncs restes dels animals, de la vegetació, en forma doncs de petits fragments de carbó, en forma de les restes dels animals que van viure doncs en tot aquest entorn d'aquí del litoral, no, central de Catalunya, de Sitges, no, concretament, però de que és un reflexe de com era el paisatge, com era la fauna, com era la flora, com era la configuració del paisatge fa molt de temps, no? Fa, doncs, fixeu-vos, entre 90.000 anys i pràcticament fa 20.000 anys, doncs tenim com una mena de finestra al passat que ens permet veure com era aquest paisatge i com era de diferent comparat amb l'actualitat.
Uh-huh. I aquest paisatge que comentes, Joan, amb tota seguretat era molt diferent que el paisatge que veiem si hi anem ara mateix.
Sí, completament, abans de potser de parlar del que hem trobat ara, uh-huh, no? De manera més recent i que en parlem avui, ja sabíem, no, que el moment que la Cova del Gegant va ser ocupada era un moment que a nivell climàtic doncs era molt diferent que l'actualitat. És a dir, avui en dia, no, estem, i lògicament estem molt preocupats, no, sobre com afecta els canvis del clima doncs a la nostra vida i sobretot com afecta aquest escalfament global del planeta que sembla que no té aturador. Però en el passat, i en el passat que nosaltres estudiem, no, en aquest moment entre els 90 i els 20.000 anys, doncs sabem que el clima era al revés que l'actualitat i precisament era un clima molt més fred que l'actualitat. El fet que el clima fos molt més fred, doncs, a part del que ara comentarem, de les diferents espècies d'ocells que hem trobat i que ha sigut una sorpresa, però, per exemple, va tenir conseqüències molt importants per la configuració del paisatge litoral, perquè sabem que quan el planeta es refreda, el planeta, no? El nostre planeta, el planeta blau, no? Que l'anomenem, doncs és un planeta carregat d'aigua, no? Uh-huh. I què passa quan el planeta es refreda i fa molt de fred? Doncs el que fa l'aigua és que es congela i sura. I això el que fa és que el nivell del mar baixa, a diferència del que està passant ara, no? Ara fa molta calor, els gels de l'Antàrtida doncs, i de Groenlàndia doncs, es desfan i el nivell del mar puja. En el passat va passar al revés, és a dir, que com feia molt de fred, doncs l'aigua es congelava i el nivell del mar i el nivell del Mediterrani va baixar considerablement. Això va tenir conseqüències importants per la, per tot el que seria la configuració d'aquest paisatge del litoral. I hem de pensar que en aquell moment, si haguéssim viscut els Sitges de l'època, per anar-nos a banyar a la platja, doncs no baixaríem aquí a peu del baluard de Sitges, sinó que segurament hauríem de caminar uns 9 quilòmetres terra endins per trobar el mar, la platja, no? I això doncs va fer que tot aquest paisatge fos completament diferent del que avui en dia tenim en configuració, no? Del que seria la morfologia, de per on passaven els animals, la gent, però també, evidentment, doncs, dels animals, de la fauna i de la vegetació que hi vivia.
Per tant, aquí ens trobem en que la cova del Gegant no era una cova litoral, com és ara, sinó era una cova terra endins. Montse.
Efectivament. O sigui, quan hi van viure els neandertals, estava allunyada de la costa.
Correcte.
Per exemple, nosaltres amb els nivells que hem excavat, per exemple, no hem trobat recursos marins. És molt freqüent en els grups neandertals que viuen al costat de la costa que aprofitin els recursos marins, doncs petxines, musclos, fins i tot bous de mar, etc. No? Clar, nosaltres el que trobem, no trobem res marí, això vol dir que efectivament el mar estava bastant més allunyat. Quants quilòmetres? Doncs això no ho sabem, no? Però almenys entre uns 10-15 quilòmetres més allunyat. Per tant, és normal que no trobem aquests recursos marins perquè estava bastant allunyada, no? El que sí que hem de dir és que, clar, nosaltres tot el que excavem té com una seqüència molt llarga. Llavors, en moments càlids sí que el nivell del mar estaria molt més a prop, no? I en nivells freds el mar estaria més allunyat, no? Principalment, quan hi ha l'ocupació per part dels neandertals, és el moment aquest que el mar estaria bastant més allunyat.
Val?
Però, clar, hem de pensar que això va oscil·lant, perquè nosaltres, doncs això, des dels 90.000 fins als 30.000 anys, doncs clar, hi ha moltes oscil·lacions climàtiques, no? I això es reflexa en tot el registre. Però, en general, tot el que trobem és sempre, diguem-ne, no hi ha res o gairebé res d'influència marina.
Clar, perquè ara nosaltres estem parlant de l'escalfament, del canvi climàtic, etc. I és un fenomen que l'estem estudiant, doncs això, amb un marge temporal de 100 o 200 anys. I vosaltres esteu aquí estudiant un marge temporal que amplia molt el focus i que se'n va, això, no? Gairebé 60-70 mil anys de diferència. Per tant, hem d'entendre que aquí devia haver unes oscil·lacions molt grans, no?
Exacte, clar, hi havia moltes oscil·lacions. O sigui, normalment, tradicionalment sempre s'ha parlat de glaciacions, no? Tots tenim al cap el que és una glaciació, no? Tenim al cap aquesta fauna freda, no? Com el mamut, no? El rinoceront llanut, tots aquests, no? Però sabem que és molt més complex totes aquestes oscil·lacions. És a dir, que no és que hi haguessin uns moments glaciars determinats, sinó que al contrari, el clima el que fa és com una mena de dents de serra, amb el qual hi ha moltíssims canvis. Va? Llavors, aquestes oscil·lacions no són tan delimitades com es pensava abans, que era doncs, amb aquests blocs de glaciacions i entremig doncs, un moment temperat, sinó que a vegades dins d'aquests moments temperats també trobem pulsacions fredes. Val? Llavors, és una mica més complicat, no? Sobretot això ho sabem a partir de tot el que s'ha fet dels estudis dels fons oceànics, no? Que s'han extret testimonis, sediments, que el que a partir de l'estudi dels foraminífers, que són éssers vius molt, molt petits que es conserven la seva closca. Llavors, a la seva closca es pot fer els estudis per veure quines condicions climàtiques hi havia en cada moment, no? Llavors, a partir d'aquest l'estudi d'aquests foraminífers, doncs s'ha pogut determinar o s'han pogut proposar aquestes dents de serra que us comento.
Joan, què comentaves?
Sí, no, una mica a la línia del que deia la Montse, no? I és que com més ens apropem en els moments actuals, doncs clar, molta més informació tenim, però alhora també tenim una perspectiva més limitada. A la mesura que ens anem enrere, no, veiem que el clima ha sigut molt complex, és a dir, hem tingut moments freds, però dintre dels moments freds hem tingut moments càlids, i dintre dels moments càlids hem tingut moments freds, no? Llavors, és a dir, la dinàmica és una dinàmica global, evidentment, en el qual fins i tot, no? La gent que es dedica a estudiar el clima en el passat, doncs no tothom es posa d'acord que els mecanismes siguin els mateixos, és a dir, sabem que influencien doncs molts factors, és a dir, sabem que en els canvis climàtics influencien factors que són de caràcter astronòmic, però alhora tenim doncs factors que són de caràcter del propi planeta, no? Com la circulació dels corrents de les corrents del mar, és a dir, hi ha tota una sèrie de factors que influencien en el canvi climàtic. El que està clar, no, és que en les últimes dècades doncs els humans hi hem contribuït, no, de manera important en aquest procés i l'hem accelerat. I això sí que és una cosa doncs que no s'observa en el que nosaltres veiem en el registre del passat.
D'acord. Tornem a la cova, del gegant. Aquest darrer estudi. Heu trobat, segons diu la nota de premsa, o heu identificat més de 1.200 ossos d'aus d'unes 46 espècies diferents, la majoria de la Mediterrània, però, com comentava abans en Joan, i s'ha destacat, perquè probablement és la sorpresa d'aquesta part de la investigació, aus procedents de l'Àrtic. Ens ho podeu explicar una miqueta, això?
Sí, doncs efectivament, doncs dels 1.200 ossos d'aus, de les quals 46, hem identificat 46 espècies diferents, ens ha sorprès sobretot perquè hem identificat espècies àrtiques, és a dir, espècies que avui en dia no trobem en el nostre, context, no, en la península Ibèrica, sinó que les trobem doncs això en regions doncs de pues del nord. Aquestes espècies les hem trobat en tres moments diferents, val? Relacionat amb tot el que hem parlat prèviament de que, no, el clima doncs l'hem de considerar com unes dents de serra que es van alternant moments freds amb moments càlids, doncs hem trobat en tres moments que coincideixen en moments d'aquestes pulsacions fredes, doncs justament en aquests tres moments hem trobat diferents espècies. Per exemple, doncs la més antiga seria entorn als 90.000 anys, val? I aquesta és seria l'espècie que es coneix com el cid blanc, val? Que també, doncs això, totes aquestes són pròpies d'aquestes zones més fredes, però per exemple fa 45.000...
Perdona, Montse, què seria, sí, un cid blanc, perquè ens entenguem?
És com un... aquest és un ocell bastant petit, és un ocell que és blanc, amb una, té una mica, bàsicament és blanc, però les ales sí que té una mica una coloració grisa, val? És de la mida tipus mallarenga,
d'acord,
més o menys.
I és un ocell que en l'actualitat encara existeix o s'ha extingit?
Sí, aquests existeixen.
Val,
existeixen,
perfecte.
Tots els que parlarem existeixen, i existeixen pues això, en zones àrtiques o periàrtiques.
D'acord,
val?
Doncs continua.
Sí, potser el més conegut de tots és el duc blanc,
correcte,
no? Perquè és el que a tots, només veure'l, ja el relacionem amb la zona àrtica, que és el nom científic, que és el Bubo scandiacus, que aquest l'hem trobat té una cronologia entorn al 39.600. Val? Aquest és un moment també molt important a la península Ibèrica, és un moment que és una pulsació freda que nosaltres coneixem com la vent de Heinrich, val? Ens hem d'imaginar que en aquest moment els icebergs, no, s'haurien fragmentat, val? Del Pol Nord, i haurien arribat fins i tot davant de la costa portuguesa, val? Això provoca un gran refredament, no, a nivell continental, i per exemple doncs nosaltres documentem que en aquest moment hi ha una entrada de fauna freda tipus doncs mamut, rinoceront llanut a la península Ibèrica, i això ho tenim documentat justament amb un jaciment que hem excavat a Gavà. Val? I justament amb aquesta entrada d'aquesta fauna freda també entren els humans anatòmicament moderns, val? Homo sapiens, val? És a dir, Homo sapiens en aquest moment entra a la península Ibèrica, val? I en el sud de la península Ibèrica encara tindríem els neandertals, val? El que trobem a la cova del gegant doncs justament és aquest moment fred, que en aquest cas està representat per aquest, pel duc blanc, val? No tenim mamuts ni rinoceronts llanuts en aquest nivell, però tenim aquesta au clarament de zona àrtica.
D'acord.
I després, entremig d'aquests 90.000 i aquests dels 39.600, doncs fa 45.000, hem trobat altres espècies, com és el pinsà dels pins, el trencapinyes, que el trencapinyes és un que té una coloració així vermellosa i, per exemple, el bec el té com, com si fos encreuat, no? Que és perquè justament li facilita doncs, de menjar els pinyons, uh-huh. val? De les pinyes, i després un que és el pinçà borroner. Val? Tots aquests són típics doncs, això de zones properes a l'Àrtic, no? d'aquests boscos de pins, no? I tots aquests, doncs, això, els trobem a la cova del gegant juntament amb altres espècies més mediterrànies. Val? Espècies mediterrànies m'estic referint, doncs, per exemple, a la perdiu, val? La perdiu, la gralla del bec vermell, etc. Llavors, és una associació que, d'ocells que avui en dia doncs, no tenim, és única.
D'acord.
Però en aquell moment sí que la tenim registrada, tenim no, aquesta fotografia del passat que justament doncs, la cova del gegant ens proporciona.
Hem d'entendre que, per tant, les espècies àrtiques que havien fugit, en certa mesura, del refredament del clima al nord del planeta i les espècies que ara coneixem com a mediterrànies, les espècies més normals de la zona, van conviure durant un període aquí?
El que pensem és que degut a aquesta rigorositat climàtica, aquests ocells doncs, es van veure desplaçats no?, cap al sud. Possiblement hi hauria doncs, una gran pressió no?, d'espècies doncs, desplaçades i això faria doncs, que hi haguessin menys recursos. Això forçaria que algunes d'aquestes aus encara es veiessin obligades a desplaçar-se més al sud.
Val?
Llavors, això seria el cas no? d'aquests ocells que us hem parlat. Val? És a dir, no vol dir que el que nosaltres trobem a la cova del gegant fos el seu ecosistema en el qual actualment viuen. Val? Simplement és això, que hi havia tanta pressió en el seu ecosistema que es van veure obligats alguns, doncs es van veure forçats a emigrar més uh-huh. cap al sud. Val?
Correcte.
Per això els trobem amb una altra sèrie d'espècies més pròpies no, del nostre territori.
I s'entén
això és el que pensem.
Correcte, i s'entén que, per la mateixa regla de tres, en el moment que se supera aquest pic de refredament, aquestes espècies tornen, en certa mesura, al seu hàbitat més al nord.
Exacte, perquè aquestes pulsacions que us hem parlat són pulsacions que duren un període curt de temps. Val? Ja. Sobretot aquesta cosa que he comentat de fa 39.600 anys, aquesta dura poc temps.
D'acord.
I llavors seria només doncs, això, durant aquesta pulsació que el trobaríem, però després ja està. És a dir, que són en uns nivells molt, molt concrets, amb una cronologia molt, molt determinada i, diguem-ne, curta, dins de tot l'espai temporal que estem tractant.
Joan, aquesta datació a la que ens esteu fent referència s'entén que és a partir dels diferents estrats que aneu trobant a la cova, no?
Us heu d'imaginar que la cova del gegant no, és com un gran forat en el qual, doncs, en el llarg del temps, s'ha anat tapant a poc a poc, a poc a poc, a poc a poc, i aquesta manera com s'ha anat tapant doncs, a poc a poc és el reflex dels diferents moments que nosaltres trobem a dins de la cova. Llavors això ens permet relacionar cada un d'aquestes capes o d'aquests nivells que s'ha anat enterrant la cova i, per tant, els ossos que trobem en cada un d'ells, no?, amb unes datacions que són les que alhora ens permeten també correlacionar d'alguna manera amb el que abans us comentàvem d'aquests canvis climàtics a una escala més global, que coneixem doncs, força bé, potser no, els oients que avui tenim aquí a la ràdio doncs, han vist alguna vegada en algun documental doncs, aquests vaixells oceanogràfics o aquestes expedicions que van als gels i que treuen aquesta mena de xurros no, uh-huh. de gel per estudiar el clima. Doncs aquesta és una senyal no, que tenim del clima a partir d'aquestes mostres que s'agafen en els gels doncs, tant de l'Antàrtida com de Groenlàndia, i això nosaltres ho correlacionem amb el que trobem amb els nivells doncs, de la cova del gegant. No? I aquestes datacions, juntament no, amb els animals que hi trobem, doncs ens permet veure com han afectat aquestes oscil·lacions en una escala més local i més propera, com és la Cova del Gegant. Us heu d'imaginar, per exemple, ara que parlàvem de, no, de com podia ser aquest espai, doncs ens hem d'imaginar, d'alguna manera, un espai en aquests moments de fred, no, similar poder a com serien doncs els boscos boreals del nord d'Estats Units o de Canadà, o per exemple doncs els països del nord d'Europa, és a dir, uns territoris en els quals a l'hivern fa força fred, no, amb els matisos mediterranis, però potser amb hiverns en el qual doncs tindríem temperatures fredes, doncs inclús del mes més fred de 5-7 graus sota zero, que avui en dia doncs tenim temperatures fredes del mes de gener, que és el més fred, de 5 graus, per exemple, no, aquí al nostre entorn, però en canvi els estius serien relativament càlids, no? Si ens fixem doncs en els estius doncs de Canadà, per exemple, doncs els hiverns estan coberts de neu, però en canvi els estius són força càlids. Per exemple, si recordareu, l'estiu passat mateix, doncs els boscos de Canadà van ser notícia per la gran quantitat d'incendis que hi havia en un lloc on en l'hivern fa força fred, no? I això és el que permetia, no? Ens hem d'imaginar aquest paisatge, no? Molt força fred a l'hivern, estius relativament càlids, i això és el que permetia aquesta associació que us comentàvem d'ocells, d'espècies d'ocells que estan adaptats en aquests climes freds i que segurament baixen cap al litoral mediterrani doncs buscant espais, biomassa i alimentació, però alhora trobem aquestes espècies, aquests taxons mediterranis, no, que ens diuen aquesta convivència de dos mons força diferenciats i que s'entrecreuen doncs aquí, no, a la península Ibèrica, una zona doncs de contacte i de flux entre un món de fred i un món més càlid, més de caràcter mediterrani. Llavors, això, en cada una d'aquestes capes datades de la Cova del Gegant, podem veure com ha anat canviant al llarg del temps.
Mm-hmm. El fet que sigui una cova beneficia, entenc, la conservació i, per tant, l'estudi que esteu fent. Montse.
Sí, exacte. El fet d'excavar en una cova, la cova el que fa és preservar tot el que s'hi ha dipositat a dins. És molt més fàcil que es conservi dins d'una cova que no pas a l'aire lliure, no? Llavors, a la cova, en aquest sentit, doncs, ens permet doncs, això de preservar i recuperar tots aquests elements. Val? El que sí és cert que també s'ha de dir és que, clar, tot el que nosaltres ara coneixem com la punta de les coves ha sofert una gran erosió, no? Fruit doncs de l'acció del mar, no? Per exemple, i llavors doncs de fet doncs si algú passeja doncs pel mar, per la punta de les coves, veurà que fins i tot a vegades de les parets encara s'observen algunes restes arqueològiques que estan enganxades a les roques, no? Llavors això ens hem d'imaginar que seria unes cavitats encara molt més grans.
D'acord, és a dir que la cosa era... el jaciment és bo, però encara podria haver estat més espectacular, per dir-ho d'aquesta manera. En quin punt estarà mateix l'excavació de restes a la Cova del Gegant? Aneu fent campanyes o teniu tanta feina en recollir tot el que hem anat fent a les campanyes passades? Com tenim la investigació a la Cova del Gegant? Joan Montse.
Sí, doncs, de fet, ara fa unes setmanes vam fer una nova intervenció a la Cova del Gegant i, de fet, doncs, puntualment anem fent intervencions arqueològiques, sobretot centrades en respondre a preguntes molt concretes. Ara, per exemple, doncs, en relació al que explicava la Montse, doncs, que hem localitzat en tota la zona més exposada a l'onatge i exposada en el mar, hem detectat doncs diferents restes de sediment concrecionat, és a dir, de sediment que sembla pedra a ulls, no, d'un profal d'arqueologia, molt difícil de veure, però és restes de la terra de la cova que està petrificada en el seu exterior i, per exemple, ens hem centrat ara en fer una campanya en identificar doncs aquests testimonis i veure si hi ha restes arqueològiques. És a dir, tenim una part doncs que encara seguim treballant fent excavacions o fent doncs, presa de mostres, anàlisis, en el que seria a la pròpia cova del gegant, però en paral·lel també doncs, tenim aquesta segona tasca, que és tot allò que hem trobat, anar-ho estudiant i anar-ho donant a conèixer. De fet, justament ara mateix, ahir o abans d'ahir, va sortir un nou treball, també sobre la cova del gegant, que una de les seves singularitats, a part d'aquestes doncs, restes d'ocells que avui comentem aquí, doncs és que la cova del gegant també, en un moment determinat, va ser utilitzada per un animal també força singular aquí a la península Ibèrica, com és el linx. Ens hem dedicat a estudiar tant les restes de linx com, per exemple, també hem trobat les restes dels seus excrements. I això ens ha permès doncs, estudiar i conèixer com vivia en el passat doncs, un animal que està precisament molt amenaçat, com és el linx, és a dir, a la península Ibèrica només el tenim doncs, en algunes zones protegit i conservat, però sabem que era un animal doncs, que vivia en tot aquest territori i que sabem doncs, que també una part de la seva dieta era, com avui en dia, el conill, però també segurament menjava tots aquests ocells que hem trobat a la cova del gegant. Per tant, és a dir, a part de l'excavació, la recerca no s'atura. Tenim doncs, moltes restes que hem trobat durant aquests anys d'excavacions i la recerca, la investigació, el jaciment doncs, no s'atura i té continuïtat en aquest sentit.
De fet, clar, més que una cova és una mina, això, no?
Sí, de fet, en el jaciment, no? Nosaltres fem la broma entre nosaltres, entre l'equip arqueològic, no, que hi ha més ossos que terra, no? És a dir, que hi ha més restes de restes arqueològiques que sediments doncs, que els contenen, no? És a dir, perquè hi ha una gran quantitat de material doncs, que en aquest sentit és una font d'informació molt valuosa per conèixer, bueno, no només no? Com era la fauna, com era el clima, com era la vegetació, que és una mica el que ens ha portat avui a parlar-ne, uh-huh. però també doncs, com vivien els grups humans en el passat, no? És a dir, amb quin clima vivien, quina economia tenien, etc. És a dir, és una finestra al passat molt important per poder reconstruir doncs, com era aquest passat més proper que tenim aquí al costat de casa nostra.
Per tant, a hores d'ara és difícil pensar en una finalització d'aquests treballs sobre la cova del gegant perquè diguem que continua sent això, el que hem dit abans, una mina, un filó del qual es pot continuar extraient informació.
Exacte, sí, de fet és que no sabríem posar un límit, és a dir, perquè mira, ara vam fer l'estudi dels ocells i ens va sortir la sorpresa de trobar aquests ocells, per exemple, nòrdics, no? Uh-huh. Vull dir que clar, que cada aspecte que vas tractant t'obre noves finestres, no? I llavors és el que sempre diem, no? A vegades vas excavar buscant unes respostes i surts amb més preguntes que no pas amb respostes, no? I llavors, perquè, bueno, de fet això és, no? És la ciència, no? Per tant, posar ara un límit a quan acabarem de les investigacions és difícil. Uh-huh. De moment podem dir que tenim per uns quants anys de recerca i anirem doncs, treballant i donant doncs, novetats, no? I publicacions com la que hem explicat avui.
Tant de bo i ho anirem explicant. En qualsevol cas, teniu un material encara per del que heu extret allò per analitzar, per investigar? O s'ha d'anar a mesura que es va traient ja es treballa?
Bueno, es va treballant, però sí, encara tenim molt material per estudiar. Sí, uh-huh. l'anem fent. Un altre dels aspectes que treballem, per exemple, seran, per exemple, doncs, el foc, no? Quines estructures trobem de combustió, no? A dins de la cova del gegant. Llavors estem fent doncs, això, diferents estudis doncs, amb tema doncs, d'ossos cremats, amb tema doncs, tot aquest registre, és a dir, que sí, que tenim materials per estudiar i després, doncs, tot i que anem treballant sobre el que hem anat traient, sempre hi ha aspectes que es poden mirar des d'una perspectiva i això doncs, et porta doncs, a tenir doncs, una recerca doncs, que és més llarga del que es podia pensar inicialment.
I a part de la cova del gegant, esteu treballant simultàniament en altres jaciments?
Sí, exacte. Nosaltres seguim amb el projecte del Massís del Garraf, bàsicament, amb diferents doncs, jaciments en tota aquesta zona. Em sembla que algun cop ja hem parlat de la cova del rinoceront de Castelldefels. Aquest, per exemple, ja l'hem acabat d'excavar, val? Però, per exemple, doncs, seguim estudiant els materials. També doncs, en els últims anys estem treballant força el que seria Cova Bonica, a Vallirana, que ens ha donat doncs, evidències, per exemple, doncs, de l'arribada de, diguem-ne, dels primers grups d'agricultors i ramaders a la península Ibèrica. Llavors, Cova Bonica és un dels jaciments que en els últims anys estem treballant de manera més intensa i altres jaciments que anem treballant, que anem estudiant, per exemple, doncs, la cova del Coll Verdaguer doncs, a Cervelló, el jaciment de Canyàs que està entre Gavà i Castelldefels, és a dir, que el projecte segueix.
D'acord, i dona molt, anava a dir, dona molt que parlar, perquè al final, doncs de tant en tant van sortint aquestes sorpreses. Entenem que quan surt una sorpresa satisfà especialment, no? Com la qüestió aquesta de les aus àrtiques.
Exacte, sí, perquè com a vegades són això, sorpreses que no t'esperes, no? I llavors doncs sempre et sorprèn, no? Més o menys quan comença a fer un estudi i una determinada cronologia tens unes expectatives, no? Però el fet de trobar aquests, per exemple, doncs en aquest cas, doncs aquestes espècies tan estranyes, doncs això et fa doncs, sorprendre't, no? Cada dia. I, de fet, també volia comentar que bé, resultat de tota aquesta recerca que ja portem molts anys fent en aquest territori, doncs, per exemple, a Castelldefels, a la biblioteca, tenim un espai expositiu en el qual doncs, justament s'exposen part de la nostra tasca arqueològica que hem fet en tot aquest territori. I, per exemple, doncs, s'hi pot visitar, es pot veure un esquelet complet d'una cria d'un elefant, per exemple, o restes de rinoceron, o fins i tot ja la rèplica doncs, de la mandíbula de Sitges, de la primera doncs, que vam identificar. I en aquest espai, per exemple, doncs es pot veure una mica doncs, els resultats del nostre projecte i és un espai doncs, això, que està a la biblioteca, és un espai obert i es pot visitar en el mateix horari que es pot accedir a la biblioteca.
Doncs bona recomanació també doncs, per qui tingui interès i per qui vulgui acostar-se a la biblioteca de Castelldefels, doncs això, aquestes mostres de la tasca que com a arqueòlegs fan la Montse Sanz i en Joan Daura. Hem de, a més, afegir en aquest punt aquest treball que s'ha publicat en el Journal of Archaeological Science Reports, també està signat per l'investigador de l'Institut Català de Paleontologia, Miguel Crusafont, Antonio Sánchez, que no ho hem comentat i també ho remarquem perquè apareix també la nota que ens va enviar la Universitat de Barcelona. Montse Sanz, Joan Daura, moltíssimes gràcies a tots dos per aquesta feina, per aquesta tasca que esteu portant a terme, per explicar-nos una miqueta com era el nostre passat i esperant doncs, que en el futur doncs, puguem continuar conversant amb vosaltres perquè sempre són molt interessants aquestes doncs, troballes a partir de la vostra recerca. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies, Joan.
Doncs gràcies a vosaltres i parlem a la propera troballa.
A la propera troballa en tornem a parlar. Vinga, moltes gràcies i molta sort.